La Caravana, una tribu de benvinguts que fa ràdio. Sostenibilitat i música, amb Baixa Miró.
Va, gairebé 8 minuts que passen de les 5 de la tarda i com m'agrada a mi aquesta sintonia, perquè vol dir que tenim un dels somriures més preciosos de Catalunya en aquest estudi, per fi en aquest estudi. Aixa Miró, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Joan. Com encantadíssima estàs? Tornar a estar aquí.
Estem millor, eh?
És millor, home, se'm nota, estic millor,
sí,
estic millor.
Sí, sí, sí.
Ja hem passat aquí la grip, no sé què, no sé què era. Ja no sé ni el que era.
Va, escolta'm, avui programa especial, eh?
Ai, sí, un programa especial.
Com
que parlarem
avui,
de... Mira, parlarem de músiques que s'han creat per remoure consciències.
Com m'agrada.
Com sabeu, totes les arts ens poden ajudar a compartir i ensenyar allò que no es pot expressar només en paraules.
Uh-huh.
Entre elles, hi destaca la música.
Clar.
La música ens aconsegueix a través de fantàstiques melodies i de cuidades lletres transmetre tota mena de missatges. L'any passat vam fer una ullada a temes internacionals, però avui mirarem les cançons de casa nostra.
Oh, que bé.
Són cançons en català que tenen la defensa del planeta i l'ecologisme com a eixos centrals, no? I la música com a reflex de la societat i sovint també com a element reivindicatiu que és, ha fet d'altaveu per posar de manifest aquest greu problema.
Déu-n'hi-do.
Què? Comencem la primera cançó?
Va, som-hi.
Vinga, va. La primera cançó que descriurem és Plany al mar, de Joan Manuel Serrat.
Una gran dosi d'optimisme. I aquells temps ja no és que fessin preveure que el com de millor, però... No es podia imaginar el grau d'incompetència i de soberbia que l'espècie humana, doncs, ha anat agafant fins avui, fins a consolidar-se amb el que és ara, no? Per això l'autor de la cançó del Mediterrani, el servidor, es veu en la necessitat penosa de tenir que prolongar aquesta cançó, perquè, evidentment, tal com van les coses, serà ben difícil que ens puguin enterrar a nosaltres amb vistes al mar. I el més fàcil és que siguem tots plegats els que anem al seu enterrament, i evidentment el nostre també. La sol de vida, camins de somnis, on de cultura, ai, qui ho diria que ha estat el mar.
Que dur, Joan Manuel Serrat, eh? Incompetència i soberbia humana.
Sí, sí. Aquestes dues coses que... Sembla que aquesta cançó estigui feta actualment.
No,
fixeu-vos,
sí, sí.
Eh?
És absolutament actual.
Actual, totalment. El mateix Serrat argumentava que quan va escriure aquesta cançó era un moment en què totes les coses ja no pintaven gaire bé pels mars. Mai no s'hauria imaginat que la incompetència de l'espècie humana es consolidaria tant com està avui en dia. No obstant això, 10 anys abans o més abans, el músic va reivindicar, suposo, la preocupació per la natura amb temes com El pare,
sí,
una de les primeres cançons en català d'aquest esperit ecologista.
Aquell pare, digueu-me què, eh?
Oh, sí, que bonic, eh?
Anem cap a la segona?
Vinga, va, la segona.
Va.
Doncs ens tornem una mica, anem cap aquí. Si Serrat ja ens ho deia en el segle passat,
sí,
el món infantil i juvenil actual també ha fet d'altaveu per a les noves generacions. Sense anar gaire lluny, algun grup molt estimat i molt conegut per tots, Macedònia, amb Lletres per canviar el món, i amb el senzill Planeta Greta, com no, han fet un cant de lluita per reconduir el rumb i animar els joves, i no tan joves, a fer un pas endavant.
Que aquesta gent que mana tant, que parla tant i tant, no està fent res.
How dare you?
Com s'atreveixen, sabem que no anem bé i farem les coses diferent.
Que aquí la història va per generacions i la meva ha de ser la que ho canvi tot. Tu que mires trencant les cavalles, com ho veus si canviem tot això? Mira, se canta, se canta.
Aquesta gent que mana tant i que parla tant no està fent res.
No està fent res.
És així de clar,
sí, és així, eh? És molt... És el que toca.
Sí,
és el...
Sí, sí, sí.
És el que és. I s'ha de reivindicar aquestes coses. I res, si tirem una mica més endavant, podem trobar projectes educatius que volen canviar el món. Com és el cas de la cançó No ens desdibuixeu, que és una composició del petit taller de cançons que dona veu als més joves per demanar el futur que volen i mereixen, com no. I és que canten plens d'esperança que encara hi som a temps d'aconseguir-ho, clar.
Tots els vents i els grocs del sol daurà ens queden platejats.
Missatge per l'esperança, eh? Això encara hi som a temps.
Encara hi som a temps, sort d'això. Escolta, i després, mira, ara farem un petit viatge. Ens anem al País Valencià.
Som-hi.
Amb un escàrrec juganer, ja veureu que ja la lletra és una mica així, dels Esbaters. Tenen un grup, el nom del grup és una mica especial, eh?
Esbaters.
Que ens ensenya una altra manera de reivindicar la lluita contra el canvi climàtic, amb referències constants al món sexual i amb el seu to irònic, característic, situen al centre de tot, de l'acció, el comportament humà, les seves destrosses, el llegat que deixarem, com no, a les futures generacions.
Calor, això abans ho dèiem, eh? En parlàvem amb Dani Vilaró, també amb un periodista de la revista Panenka, per calor, el que passaran els jugadors que viatgin cap al Mundial
cap al
de Qatar.
Cap al Qatar, i tant, que estaran allà, no?
Mira, 45 graus estan.
45, imagina't. Bé, doncs ara que m'has donat aquí el pas, jo et diré també els 50 graus que han hagut d'aguantar els treballadors allà.
Sí, senyora. Sí,
i que no pot ser,
mi,
no pot ser.
Ens donaven una xifra abans que jo calculava per centenars, doncs no. 6.500 o més obrers que han perdut la vida fent obres per al Mundial de Qatar, eh?
Doncs sí, és una xifra esgarrifosa i a més em sap molt greu perquè a més molts d'ells són paisans meus, són molta gent
clar,
de la Índia
sí,
i que han deixat allà la seva pell, la seva vida per fer aquest monument. Bueno, no sé, una mica desvergonyit. Jo no,
sí,
no,
sí, sí, sí.
Una mica de vergonya.
Ja ho has dit bé. Va, anem a la següent proposta.
Vinga,
de cançó.
Va, ens anem cap a una proposta que es diu L'últim iceberg.
Mm-hmm.
Amb aquest títol, el Pol Cruells s'assuma a la lluita contra el canvi climàtic amb el seu tema L'últim iceberg. La cançó amb una lletra un pèl apocalíptica, però mantenint la fe en la humanitat. La cançó alberga l'esperança que encara pot ajudar a frenar, es pot ajudar d'una manera a frenar el canvi climàtic.
Deu ser l'últim iceberg. Que no em veig cap, ja se fos que el cas polar. Mira, incrèdul mar enllà, ja no creia en l'endemà. Ve per dir-nos que ja és tard, que tot està perdut. Per tu i jo no hi ha futur. Vull entendre que no és cert.
I Pol Cruells, que m'agrada molt, però ai, els que venen.
Els que venen
m'agraden molt, molt.
Escolta,
eh?
Una cosa, abans de passar a l'altra, no has pensat quan has sentit aquesta cançó amb l'últim iceberg de les imatges aquelles que ens van arribar, d'aquell concert que es feia damunt de l'iceberg,
sí,
amb el piano?
Sí, Ludovico i Naudiera.
Ludovico, i tant. I que ens va fer pensar molt, perquè molts animals... Aquells, els ossos polars, no? Estan en aquesta situació de res, d'anar surant com poden damunt d'un iceberg.
Sí, sí, sí.
Res, doncs com deies tu, passem a uns d'aquí a la casa, d'aquests d'aquí de prop, els Amics de les Arts, que amb aquesta balada que es diu Liverpool, narren una, un holocaust nuclear a Catalunya. Imagineu-vos, quina por. Esperem que no passi. El tema apareix en el disc Bed and Breakfast del 2009, de la banda barcelonina.
Catalunya és radioactivitat. Som bolets postindustrials, cementiris nuclears, putxinel·lis sense mans, laberints inacabats. Cantautors poc inspirats, polaroids per revelar, pèrits incapacitats, fills de l'utopia.
Estava esperant si feien el pum. No el fan, no el fan.
No el fan, no el fan. Es queden així amb un to suau, d'aquests que intimista, que entra a dintre i dius, bueno...
Escolta'm, els dos que venen...
Va, ja anem de traca final, ja veureu, ja veureu, que xulo. Seguim amb molta marxa, amb una mica més de marxa, amb Sang Traït.
Home.
Amb aquest bosc de formigó que ens parla, no?, de la desforestació dels boscos i com, amb això, no?, amb tot això que està passant, ens tenen els records robats, no?
I això és Sang Traït, que ens deixava molta marxa i deia, acabem amb un clàssic,
un clàssic
espectacular.
Com no, amb un clàssic del disc, de l'àlbum de Cançó de Mitjanit, amb Carles Sabater i Pep Sala, que dona un punt d'esperança a tot el que estem visquent, no? I acaba amb una frase que m'encanta dintre de l'estrofa, que diu, si algú em volgués explicar, perquè ningú no ho vol intentar, que això es pot salvar.
I saber que res no us para, voldria escriure que això canvia i aquest món es pot salvar, però em temo que tot això se'n va.
Deia Sau, i em temo que això s'està acabant, que això s'acaba.
Oh.
Això, per cert, totes aquestes cançons a Spotify, a la nostra
Spotify?
Llista de música i sostenibilitat.
I tant, com
allà,
no.
Allà ho trobaran, eh?
Escolteu, i també podríem dir a veure si els nostres oients, si els hi ve de gust, doncs enviar-nos cançons.
Home.
I nosaltres, de totes les cançons que rebem, una la triarem per com a cançó de la setmana.
Em sembla idealíssim, això.
Sí?
Escolta, fem una cosa, mira. Ara ho estic dient jo de memòria i em ficarem un jardí. Andreu, ajuda'm això. La caravana Estel arroba radioestel.cat, sí senyor. La caravana Estel... no? La caravana. La caravana... Ah! No, no, clar, espera. Tu m'estàs dient, Andreu, les xarxes socials. Jo estic dient el correu electrònic. Com és el... Digue-m'ho pels cascos, com és el... Ara. La caravana arroba radioestel.cat, la caravana arroba radioestel.cat, allà, si ens poseu a l'assumpte cançó per l'Aixa i ens proposeu la cançó que vulgueu, la farem sonar aquí a Radioestel cada setmana.
Ens farà molta il·lusió.
Aixa Miró, com sempre, un plaer. T'esperem la propera setmana.
Moltíssimes gràcies.
Que vagi molt bé.
Molt bé.
Això es pot salvar.
Ràdio Estel.
Masomega Punto Rojo aporta els àcids grassos omega 3, EPA i DHK que contribueixen al funcionament normal del cor. Aquesta tardor, Masomega Punto Rojo és el teu complement alimentari ideal. Sol·licita-la a Laboratorius Maen Punes o al 669 56 17 68. 669 56 17 68. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de Masomega Punto Rojo. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Bases legals de la promoció a Laboratorius Maen Punes. Si passes per un mal moment emocional, a Àgape t'ajudem. Superació del dol, teràpies de parella, ansietat, autoestima, pors, fòbies, adaptació als canvis, hipnosi per deixar de fumar. A Àgape cuidem de la teva ment i del teu cos amb acompanyament emocional i terapèutic. Truca'ns al 93 166 74 74 per concertar la teva cita. També tenim herbodietètica amb més de 2.000 referències en medicina natural. 93 166 74 74 o agapebcn.com. Agape, torna a sentir-te bé.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La Caravana, un programa sobre rodes.
Sentir-se bé, amb Montserrat Llares.
Vaja, són 24 els minuts que passen de les 5 de la tarda i com cada setmana la coach psicoterapeuta, facilitadora memòria cel·lular i programació neurolingüística i hipnosi, Montserrat Llares, que ha decidit pujar una setmana més a la caravana. Montse, què tal? Bona tarda.
Hola.
Com estàs?
Bueno, estamos.
Estamos,
que, que es lo importante, ¿no? El compromiso que uno tenga.
¿Comenzamos a saco?
Comenzamos a saco.
¿Qué son las memorias celulares?
Vale, te lo voy a explicar de una forma asimilable, ¿vale? Porque si me voy a la parte técnica me vas a decir, uy, no...
No voy a entender nada.
No, ¿vale? Cuando un gato ve a un perro y se eriza,
¿sí?
A lo mejor un perro nunca le ha atacado, pero su condicionamiento, su memoria, hace que sepa que el perro es peligroso para él. Y en primera instancia se va a erizar... Y va a hacer lo que tiene que hacer como gato, como lo que es su esencia.
Espera. ¿Tenemos todos, cuando nacemos, cierta memoria colectiva? No sé cómo llamarla, ¿eh?
A ver...
O memoria, no sé decir, histórica, o no sé cómo decirlo.
Tenemos una memoria histórica biológica. Tu biología va a condicionar cómo te comportes, ¿vale? Hay una memoria biológica, pero la memoria celular es aquella que de alguna forma te han transmitido tus antepasados,
¿vale?
A través de creencias, a través de pensamientos, ¿vale? Y se han almacenado. Una memoria es una información que se almacena. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces nos pasan cosas, pero no les podemos dar razón a ellas, ¿no? Tú tienes un sentimiento, a lo mejor conoces a una persona y su voz te chirría. Y tú no puedes decir que tienes nada contra esa persona o que esa persona... Pero, sin embargo, te está evocando un recuerdo porque tú tienes una memoria. A lo mejor puede ser incluso alguien que ni llegaste a conocer. Te voy a explicar un caso, por ejemplo.
Venga.
La semana pasada hice una terapia para dejar de fumar, que nunca son para dejar de fumar solamente. Y la chica que vino me explicaba que cuando le pregunté, ¿por qué quieres dejar de fumar? Y me dijo, no, porque es malo, lo racional, ¿no? Porque así ahorro dinero, perfecto. Y yo le pregunté, pero ¿cuál sería el beneficio? ¿Y por qué? O sea, cierra los ojos, desconecta y me dijo, no, dice, es que tengo miedo de faltarles a mis hijos, de morirme y no poder cuidarlos. Entonces, a través de esa información, fuimos a investigar primero la parte terapéutica, porque hay una parte en la que yo necesito recoger información para saber de dónde viene o cuáles son las asociaciones, ¿no?, que esta persona hace. Cada persona las hará en forma, en función de la experiencia que ha tenido, ¿vale? Así que yo necesito recoger la información para poder trabajar con ello. Pues esta chica, cuando le hice enfrentarse a esa parte que ella decía, no, es que yo quiero volver a ser libre como antes, como cuando era jovencita, cuando me miraba al espejo y tenía energía y tenía ilusión. Entonces le dije, muy bien, pues vamos a imaginar que tienes un espejo delante. Uh-huh. Y sobre ese espejo vas a proyectar esa parte de la que tú me estás hablando. Vale. Cuando ella se vio que tenía 11 o 12 años en el espejo, cuando le pregunté qué era lo que le faltaba, qué era lo que necesitaba, me dijo que alguien con quien contarle todo lo que le estaba pasando, todo lo que se sentía mal, que no era aceptada con las amigas, qué tal. Y le dije, ¿y a quién querrías llamar? ¿A tu mamá, a tu papá? Y lo sorprendente fue que me dijo que quería llamar a una hermana que ni siquiera sabía que existía.
Wow.
¿Vale? La semana pasada me dijo que le preguntó a su madre y ella nació con una gemela. Entonces, ella no conocía de la existencia, nadie le había hablado de la existencia de su hermana, pero ella sentía que había un vínculo, uh-huh, ¿vale? Y que le estaba faltando. Y se le había despertado esta memoria ahora, por el motivo que haya sido, ¿vale?
¿Qué diferencia hay entonces entre memoria celular e intuición?
No te sabría contestar, ¿vale? Pero sí que tiene mucho que ver con la intuición. Es una forma de información, uh-huh, que no puedes explicar, no es racional, ¿vale? Tú sabes que está ahí, pero no la puedes verificar.
Uh-huh. Antes me hablabas de beneficio. ¿Cómo podemos usar toda esta información inconsciente en, vale, nuestro beneficio?
Precisamente liberándola. Cuando tú tienes una imagen de algo que ha pasado, como esta chica que imaginaba aquello que hubiera pasado. Es indiferente que no hubiera pasado, que no hubiera tenido una hermana. Para ella, ese vínculo estaba, uh-huh, y estaba dañado. Entonces, ella necesitaba generar ese vínculo de atención, de cariño. Entonces, esa era su realidad, porque la percepción, cada uno la vivimos en función de cómo, o sea, nos creamos una historia. Y, uh-huh, esa historia es real para nosotros. Igual para el resto es totalmente diferente, ¿no? Pero para nosotros sí es real y nos condiciona y nos genera una emoción. Y vivimos con esas emociones. Cuando a mí me está pasando algo que yo... a ver, quiero decir una cosa porque luego se me olvidará y es muy importante.
Venga.
Y forma parte de cómo alimentamos nuestras memorias o nuestras acciones, ¿no? Cuando yo como, porque digo, uy, me ruge el estómago, uh-huh, yo como, ¿no? Vale, pues nuestros pensamientos también es una especie de alimento. Si yo alimento el enfado, ¿vale? Y empiezo a pensar, ostras, el taxista de hoy, qué mala leche, es que no veas, ha frenado de golpe, tal. Y de repente empiezo a evocar todo lo que, memorias que me vienen de cosas que me han hecho cabrear, ¿vale? Y yo estoy alimentando esa energía, porque al final somos vibración y somos energía. Entonces tenemos que cuidar mucho los pensamientos y lo que alimentamos, ¿vale? Y en esto tiene que ver las memorias celulares, porque no somos conscientes de lo que estamos evocando. Entonces, uh-huh, es mi teléfono. Déjalo que suene.
No se oye, está bajito. Vale.
Música de fondo. Vuelvo a la historia de la memoria. Muchas veces actuamos sin saber por qué estamos actuando. Uh-huh. Y tenemos sensaciones que son como intuiciones, pero no las atendemos porque no liberamos lo que pasó o lo que pudo pasar o lo que, bueno, lo que nos está condicionando.
Per tant, Montse, estàs dient que si potenciem els nostres pensaments positius, la nostra vida serà més positiva.
Exacto, y en eso se basa, o sea, cuando Teresa Goncalves, que es la creadora de este método, uh-huh, descubrió que vibracionalmente hay unas secuencias lumínicas y genera una vibración, o sea, todos son impulsos eléctricos, y Masaru Emoto, ¿vale?, hizo un estudio sobre cómo los pensamientos generan cristalizaciones diferentes dentro del agua, ¿vale? Se hicieron estudios y si yo tengo un pensamiento, el agua cristaliza las molecularmente de una forma o de otra, ¿vale? Y en función de cómo sea el pensamiento, la estructura es bella o es distorsionada o es... ¿Vale? Wow. Y eso solo hay que ver los vídeos de estos estudios que se hicieron para entender la importancia que tiene, ¿no? Todo lo que nos decimos y cuando hablábamos de los boicots, de todo ese mensaje negativo que estamos todo el día fomentando, pues al final generamos problemas donde no hay, y entonces las memorias vienen a ayudarnos, vienen a rescatarnos de aquello que estamos viviendo.
El otro día lo hablábamos, el otro día no, ayer, lo hablábamos con un seccionista de este programa, con David Balaguer, que precisamente nos hacía reflexionar un poco de por qué los pensamientos negativos nos suelen venir por la noche, justo antes de dormir, ¿no? Cuando le damos vueltas a la cabeza.
Bueno, porque es normalmente haces, cuando te paras, ¿vale? Igual cuando te paras, haces una reflexión de todo lo que te ha pasado durante el día. Entonces los sueños muchas veces nos comunican aquello que hemos estado almacenando durante todo el día, ¿vale? Y tiene mucha relación los sueños con lo que nos ha pasado durante el día. Si yo tengo esa capacidad de cuando llegue la noche hacer una pequeña reflexión o cuando me levanto, ¿vale? Que es súper positivo. O sea, si yo me levanto por la mañana y lo mismo que pues que me arreglo y me visto, arreglo mi estado de ánimo y digo, venga, hoy... No el positivismo este de hoy va a ser un día chachipiruli, no. El positivismo de decir, ¿qué quiero conseguir? ¿Cuál es mi objetivo hoy del día? Y solo que cometas una acción que te haga sentir bien, vas a poder alimentarla y proyectar esto. Y da lo mismo que el resto del día hayan sido situaciones negativas. Si tú eres capaz de condicionar o de crear una positiva, cuando hagas el resultado de la noche, la balanza, ¿vale?, te dará...
Claro. Nos hablabas, Montse, del método González. ¿En qué situaciones se usa este método?
Para todo, básicamente, porque, a ver, puede ser fobias, hay un montón de protocolos. Para saber, lo quiero resumir de forma que todo lo que no decimos a personas que están o que no están, todo lo que no hacemos genera un malestar, ¿vale? Aquellas cosas, aquellas situaciones porque nos reprimimos, que no pudimos... Te voy a poner un ejemplo. Cuando he trabajado con mujeres, a lo mejor que han sido violadas, ¿vale? La violación se produjo una vez en su vida, pero en su memoria les ha condicionado toda la vida y se ha quedado como una imagen congelada. Esa imagen congelada no han podido trabajar con ella porque se ha quedado congelada. Cuando tú puedes acceder a esa imagen en el momento en que se produjo y resignificar la imagen, darle como si fuera un play de una película y cambiarla para poder cambiar la emoción, porque la adulta pudo decirle a esa persona, a lo mejor de adulta, y pudo enfrentarse, pero no se enfrentó en el momento que le tocó, porque no tenía herramientas. Cuando tú acompañas a esa niña o a esa persona, puede ser adolescente, a ese momento, y en ese momento es capaz de cambiar la emoción, ¿vale? De cambiar su emoción, de poder darle acción y poderle decir algo, o podérselo decir a su mamá en ese momento, traer a su mamá y decir, me está pasando esto, ¿vale? Lo puede hablar, lo puede comunicar, la emoción cambia y al liberarla se reprograma y crea otro camino neuronal. Lo que decía de la cristalización del agua, como somos agua, va a crear otro camino. Entonces, lo que pasó, pasó, pero ya no va a ser un continuo, no va a ser. Entonces te vas a liberar con otra emoción y ya está, y la dejas ahí.
Montse, por último, solo me queda preguntarte, para quien necesite ayuda, ¿dónde te encontramos?
Pues en la calle Felipe de Paz número 6, en Ágape, Amor por tu Salud.
Doncs així de fàcil. Així de fàcil, contacteu a Montserrat Llaràs, que us ajudarà en tots els vostres problemes. Això de deixar fumar, m'ho estic pensant jo.
Bueno, estic pensant jo ja sabes que te lo he ofrecido y ahí te voy dando la flechita.
Montserrat Llaràs, coach, psicoterapeuta, facilitadora, memòria celular, programació neurolingüística i hipnosi. Moltíssimes gràcies, com sempre. T'esperem la propera setmana de Caravana.
Ràdio Estel.
Si passes per un mal moment emocional, a Àgape t'ajudem. Superació del dol, teràpies de parella, ansietat, autoestima, pors, fòbies, adaptació als canvis, hipnosi per deixar de fumar. A Àgape cuidem de la teva ment i del teu cos amb acompanyament emocional i terapèutic. Truca'ns al 93 166 74 74 per concertar la teva cita. També tenim herbodietètica amb més de 2.000 referències en medicina natural. 93 166 74 74 o agapebcn.com. Agape, torna a sentir-te bé.
Sense distància. El panorama informatiu i l'anàlisi de cada dia sobre l'actualitat social i religiosa a Ràdio Estel. Sense distància. Amb Ignasi Miranda. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, aquí, a Ràdio Estel.
En molt poc temps, Edu Esteve s'ha convertit en un dels artistes emergents amb més projecció de futur dins el panorama musical català. Després del seu gran pas per Eufòria, ara ens presenta el seu primer senzill, La Primavera, una cançó imparable i plena d'energia que no et podràs treure del cap. No sé on em trobarà la primavera. Sempre contracorrent, ningú m'espera. Edu Esteve, La Primavera. Escolta, comparteix i consumeix música cantada en català amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Les tardes a Ràdio Estel són La Caravana. Reportatges de ràdio amb Ruth Carau.
5 minuts i arribarem a 3 quarts de 6 de la tarda i ja ho sabeu que els dijous ens agrada acabar la caravana amb reportatges d'aquells que ens commouen i que ens fan, per dir, repensar-nos també nosaltres mateixos. Ruth Caral, què tal? Bona tarda.
Ei, bona tarda, Joan.
Ei,
mira, m'ha sortit així. És que estàs molt content, avui t'he vist molt rialler ara. No sé,
sí.
La introducció l'has fet així.
És dijous.
Sí.
Dic, mira.
Quasi.
No?
Cap de setmana.
Gairebé cap de setmana. Va, quin reportatge ens portes avui?
Mira, esta setmana he preparat un reportatge sobre tatuatges.
Ai, m'agrada
dins, això. Dins de la temàtica dels tatuatges hi ha molts aspectes a poder tractar, com ara el disseny, la reflexió a l'hora de fer-te'n o no fer-te'n, les conseqüències per a la pell i la salut en general. Podria dir-ne més i detallar millor el plantejament del reportatge, però quasi que preferixo no avançar més informació i que puguem comentar millor la jugada després de sentir el reportatge.
Em sembla perfecte, perfecte. Ruth. Fem això, escoltem el reportatge i després el comentem amb Ruth Caral, va.
¿Qué te quieres hacer?
No es un tatuaje muy grande, será grande tal.
Vale. Okay. Si me quieres pasar por WhatsApp la idea de tu tatuaje y así le pregunto también el precio, te lo digo.
Ok, perfecto.
Vale, mándame un WhatsApp ahí.
Gracias.
És una cosa que mai a la vida em hauria imaginat ni pensat fer-m'ho. Però de compte que les meves filles ho fan i per mi és un art, doncs em va fer molta gràcia que em fessin un tatu.
Algunes dades apunten que hi ha tatuatges, com a mínim, des de fa 8.000 anys. L'origen etimològic de la paraula tatuatge ve de la Polinèsia. Ta significa pintar i toua vol dir esperit. Al llarg de la història, l'ésser humà ha utilitzat aquest art de la tinta sobre la pell per qüestions estètiques, per comunicar una idea o un missatge, o també per diferenciar-se de la resta. Avui en dia hi ha estils per triar i remenar. El tribal, l'oriental, el realisme... N'hi ha una llarga llista. La majoria de tatuadors venen del món del disseny i de la il·lustració. Alguns comencen en escoles de tatuatges, altres s'organitzen per lliure. És el cas d'Alba, de Tarragona. El seu nom artístic és Il·lustra l'Art.
Des de ben petita que m'ha agradat dibuixar. I el 2019 vaig estar treballant fent tatuatges temporals i em va encantar el tracte amb la gent, el passar estona amb la gent mentre l'estava pintant. Així que a l'acabar els estudis d'il·lustració em vaig comprar la meva primera màquina de tatuar i res, vaig començar a provar.
Cada tatuador acostuma a tindre un estil definit. Alguns aposten per obrir el seu propi estudi i altres se decanten per anar a altres estudis de tatuatge. És el cas del Javier Obregón, que als 20 anys va començar a tatuar i des del 2017 forma part de l'estudi familiar Tatú de Barcelona.
Hay tatuadores que buscan un sitio donde realizar los tatuajes, o sea, buscan estudios de tatuajes para poder atraer a clientela nueva o para llevar su propia clientela y realizarlos en los lugares que están habilitados. Pero también existen estudios de tatuajes, obviamente, que buscan tatuadores. Si es un estudio nuevo, quizás quieras formar un equipo de diferentes estilos y buscar diferentes variedades, o también puede ser que el estudio apunte a un cierto estilo de tatuaje solamente y para atraer a un público especializado en eso.
De fet, els tatuadors acostumen a voltar per diversos països. És el que explica Luis Jiménez, el mànager de l'estudi Logia Barcelona.
Els tatuadors són autònoms. Al final podran treballar on vulguin. Aquí, a Alemanya, a Suïssa, on vulguin. Poden fer i desfer el que vulguin. Nosaltres tampoc els diem res.
Però abans de saber la situació del sector a l'estranger, seguim parlant d'aquí. Catalunya és un bon lloc on tatuar-se?
Home, segons d'on vinguis. Si vens de la resta d'Espanya, el millor no, perquè pots trobar un tatu de la mateixa qualitat al mateix preu. Però si vens de França, o vens d'Alemanya, o vens de Suïssa, que és més econòmic a Espanya, doncs clar, o Catalunya, clar, sí que és millor. Té molts bons tatuadors, però a la resta d'Espanya hi ha també molta qualitat. Al final, si busques, trobes algú de qualitat a prop teu o, bueno, a un radi de, jo què sé, 200 quilòmetres màxim. Cada vegada hi ha més tatuadors i la qualitat d'aquests tatuadors cada vegada és més alta.
La diferència con el extranjero, o sea, todo lo que es fuera de Cataluña, mayormente lo que se puede llegar a apreciar es un poco los costos. Calidad de buen trabajo hay en todos sitios, en toda Europa y en el mundo, pero con unos costos un poco más caros de lo que está acostumbrado la gente aquí. Pero después en la realización y en los materiales y todo lo que conlleva hacer un buen tatuaje, puede encontrarse la misma variedad y calidad en ambos lados.
I com passa en molts oficis, hi ha talent català que marxa a l'estranger. És el cas de Marta Amat, més coneguda com Darkma Tatua, que l'any 2009 va començar a tatuar a Tarragona i des de fa uns anys viu i treballa a Bristol, Anglaterra.
Hi ha una gran diferència cultural aquí entre Catalunya o països cristians i els països anglosaxons. Aquí s'accepta molt més això. De fet, ho han integrat a la seva cultura des de fa molts més anys. Inclús, històricament, en canvi a Catalunya ha costat molt més que tres, aquesta tendència. És una de les raons per les quals vaig marxar a Catalunya, per a poder desenvolupar-me amb més facilitats. Aquí és realment un paradís, se treballa molt bé.
És evident, doncs, que portar tatuatges no té el mateix significat a tot arreu. Socialment, està ben vist tatuar-se?
Jo crec que sí, ara ja és molt habitual. O sigui, als anys 80, 90 era una mica estrany, però ara ja s'ha normalitzat completament.
Socialmente hoy en día está aceptado el tatuaje. En el pasado siempre fue muy asociado quizás a gente que estuvo en la cárcel o gente que estuvo en pandillas, gente que no llevaba una vida muy correcta. Pero hoy en día ya se ve que cualquier persona pública puede llevar un tatuaje. Y ya se sabe que hoy, o sea, un tatuaje no te va a cambiar la personalidad. Tengas un tatuaje grande, pequeño, lleves uno o no lo lleves, serás la misma persona, buena o mala, y no dependerá del tatuaje que tengas.
Avui en dia tothom se tatua. Es tatua hasta ma mare i tot, que tindràs els 75 anys. L'estigma ha passat, o sigui, simplement consumeixes art i en comptes de penjar-lo a les teves parets, el penges a la teva pell, que millor lloc que poder ensenyar-ho, no?
Hoy en día es más comprensivo todo eso y la gente lo acepta. Así que poco a poco se va disipando lo que es el tabú de llevar un tatuaje y es mucho, mucho más aceptado.
Lo que pasa es que, claro, tú te la seva part bona, la seva part dolenta. S'ha desvirtuat una mica el que costa fer un tatu i el temps que invertissis aprenent a fer-ho i a masterar la teva tècnica, no? I el teu estil. Si se massifica, comença a perdre una mica aquella exclusivitat. Però bueno, jo no em queixo gens, està molt bé que la gent pugui fer el que vulgui.
Crec que cada vegada està millor vist portar tatuatges. De fet, el que se'm fa difícil, almenys a mi, en el meu cercle, és veure algú que no porti ni un sol tatuatge. Però bueno, tot i això, crec que encara queda molt per fer, sobretot en segons quins àmbits laborals.
Actualment, un de cada tres joves d'entre 18 i 25 anys té un tatuatge al cos, una xifra que encoratja i alegra el sector, però que manté les alarmes en alerta. Cal meditar molt bé la decisió abans de fer el pas. Tant l'Alba, que acaba de començar, com el Javier, la Marta i el Luis remarquen molt una premissa: és per a tota la vida.
No hay que tener el miedo, no significa que una persona de 18 años no pueda realizarse un tatuaje, pero quizás tiene que ir con las precauciones de entender que en su futuro, ¿sí?, quizás no esté tan feliz de lo que ha hecho a los 18. Por eso siempre cuando alguien se acerca y vemos que es muy joven, tratamos de recomendarle que se realice el tatuaje que le gusta, que quiere en ese momento, que lo tiene súper pensado y súper asumido, en algún sitio que no sea tan visible. Nosotros no recomendamos que se lo realicen ni en las manos, ni en el cuello, ni en lugares visibles y mucho menos en la cara.
Sí que t'has de pensar bé que t'has de fer, perquè això et quedarà en principi per tota la vida. Llavors, primer de tot has de buscar un bon professional i després cuidar-te'l bé, recurar-te'l bé i tot això. Llavors, o sigui, que l'experiència sigui el més agradable possible.
Ara els fem. Per què? Perquè abans sí que potser no els fèiem, però és que ara se'n van al carrer del costat i se'l fan. I això m'ha passat. I perquè el faci un altre, doncs prefereixo que el faci un dels nostres tatuadors, que sé que el farà bé.
I a tot això, aquest interès pels tatuatges es preveu que es mantinguin el temps.
Personalment, no crec que sigui una moda passatgera. Evidentment, hi ha certs estils que estan més de moda en certes èpoques, però la gent porta tatuant-se des de fa molts anys. O sigui, des de tribus de fa temps fins a fa uns anys, i no crec que sigui una cosa que decaigui, sinó tot el contrari, crec que és una cosa que va increixent. No està tan de moda el portar tatuatges, sinó que està més de moda portar cert tipus de tatuatges ara mateix.
Si hablamos de boom, para mí ya hace años que es algo popular. Y creo que el día de mañana será algo común. Será totalmente libre para la gente.
Yo me paso molt bé fent això i no m'agradaria que s'acabés aquesta era. Però és com tot, no ho sé. Però és possible que sigui passatgera, sí, esperem que no.
Jo crec que seguirà una línia com la dada. No crec ni que vagi a més ni a menys. El tatuatge al final no és una cosa urgent per viure. Pots viure sense ella.
Lo único que puede traer como algo malo es el hecho de no pensar en que realmente es algo para toda la vida, y entonces hacerlo con tanta libertad que el día de mañana, al pasar los meses o los años, pueda llegar a arrepentirse un poco la persona de ese impulso que tuvo en su momento al realizarse un tatuaje.
Aquí la gente se el borra, claro. Sí, com a més te'n fas, més te'n borra, suposo. Serà un tema de proporció. Jo ara mateix me n'estic borrant un i és bastant costós. La gent tendeix molt a buscar la solució del cover-up, de tapar-ho amb un altre tatuatge.
Hi ha molta gent que intenta, si és petit, pues, intenta treure-la tot, o fer una mica de làser per esborrar una mica i fer-se un altre a sobre. Hi ha una mica de tot, però bueno, que el làser està
un tatuatge, a més de ser una expressió artística, no deixa de ser una agressió a la pell. El sector ja fa anys que també pateix problemàtiques com l'apropiació d'un disseny que no és de creació pròpia, i ara en això se li afegeix l'eliminació de dos colors, dos pigments específics, el verd i el blau, que de cara al 2023 no podran utilitzar per motius mèdics. Sigue com sigue, però el cos humà ha sigut i és un aparador de tota mena d'obres d'art.
Me'n va fer una Marta, i ara la Maria em diu: mama, mama, jo te'n tinc de fer una altra. I la Maria me'n farà una altra.
De seguida parlem d'aquest reportatge, Ruth. Ric, perquè m'ha agradat molt aquesta senyora de 75 anys que ha decidit fer-se un tatuatge. Eh? Abans de parlar, però, del contingut del reportatge, voldria fer-te una pregunta, Ruth.
Mm-hmm.
Has descobert per què la gent, després de fer-se el primer tatuatge, té ganes de fer-se'n més o no?
Això li passa a molta gent, sí. I cadascú ho viu a la seva manera. De fet, m'atreviria a dir que podria comptar amb els dits d'una mà la gent que conec que només porta un tatuatge. Ara t'explicaré una mica millor, t'acabaré de respondre millor, però t'ha fet gràcia això que dius, de la senyora d'uns 75 anys. T'explico l'anècdota, t'explico la curiositat del reportatge. És la veu de la mare de Marta Amat, la tatuadora que viu a Anglaterra. Justament ella és una de les persones que conec que només tenen un tatuatge,
i com que vaig incloure el testimoni de Marta, que va marxar allà a viure i a treballar, vaig pensar, caram, si pogués incloure-la d'alguna manera també, no? I ara, clar, sa filla, la bessona de Marta, que es diu Maria, també és tatuadora, i ara li farà un segon reportatge. Per tant, justament una persona que conec que només té un tatuatge, ara, precisament, la seva altra filla, també li farà un altre. Per tant, per un motiu o per un altre, poca gent només porta un tatuatge.
Va, més curiositats, Ruth, d'aquest reportatge.
Sí, t'acabo de respondre abans, però sí. Disculpa la pregunta que m'has fet abans.
Sí, sí, sí.
Perquè me n'he anat per les branques.
Que et deia que molta gent, no?, es fa un tatuatge i de seguida opta pel segon, ja, eh?
Exacte. El cos, d'alguna manera, jo crec que els deu demanar més tatuatges. Sigui perquè genera adrenalina, perquè a la pell li deu agradar, d'alguna manera, la sensació del tatuatge, no ho sé. En Javi, per exemple, el mànager de l'estudi Logia Barcelona, ell va explicar-me que es va fer un tatuatge al braç dret i després va notar-se que el braç esquerre li reclamava a fer-se'n un altre. Vull dir que és el mateix cos que d'alguna manera t'ho deu demanar.
Vinga, va, ara sí, centrem-nos en el reportatge que l'has tractat des del punt de vista dels dissenyadors i la situació actual del sector, no?
Correcte. Abans de conèixer millor els aspectes mèdics i sanitaris, volia escoltar també diversos tatuadors, a veure què em podien explicar del seu sector. Per això hi ha inclòs aquests quatre perfils que tenen estils i situacions professionals diferents. Si et sembla, el repasso per fer una mica de memòria.
Som-hi.
Alba, d'Il·lustra l'Art, per exemple, que fa 3 anys que s'hi dedica, ella de moment va per lliure i combina diversos estils perquè encara no en té un de definit, no? Seria un perfil de principiant, però no m'agrada del tot la paraula, simplement de que està començant, no? Al sector. Després, Javier Obregón, de l'estudi Family Tattoo Art, Family Art Tattoo, ho he dit al revés, disculpeu, ell s'ha especialitzat en grans composicions, que, per exemple, poden anar de l'espatlla fins a la cintura.
Déu-n'hi-do.
Sí, sí, no són detallets només. I després Marta Mat, més coneguda com Dagma Tattooer, ella fa un estil geomètric, des de dibuixos menuts fins a dissenys de grans dimensions. Llavors, per tant, aquests són els tatuadors que han posat veu al reportatge, però ara bé, els tatuatges permetrien fer un altre reportatge, sobradament, perquè tota la part sanitària és ben interessant, també. O el tema de la propietat intel·lectual d'un dibuix,
també.
En fi, que ara a les xarxes socials tothom pot accedir a qualsevol disseny, però no sempre els juga a favor, no?
Mira, precisament, els tatuadors suposo que usen força, no?, les xarxes socials per exposar la seva feina, perquè és una via per mostrar el seu treball, però alhora tothom pot anar a un altre tatuador i demanar-li que li faci aquell mateix disseny, no?
Sí, aquest és un risc i pel que em van explicar una pràctica que ja fa molts anys que funciona o que ronda. Igual que els estudis de tatuatge que treballen de manera il·legal, no? Ja et dic. És un tema que toca molts punts i en 10 minuts no els he pogut encabir tots.
El que sí que sabem és que també és un sector que funciona molt a nivell internacional.
Per això hi ha tatuadors que poden estar de residents a un estudi. Per exemple, és el cas del Javier, no?, que està aquí en un estudi de resident d'aquí de Barcelona, però que alhora també és un tatuador convidat en altres estudis d'arreu del món. Llavors, fan vida aquí i vida allà, podríem dir, no? Hi ha èpoques que majoritàriament les passen aquí, però després també hi ha setmanes puntuals o èpoques més llargues que volten per altres llocs on els demanen, perquè al final tu tens el teu estil i la gent també et busca tu.
Clar. Clar, clar, clar. Busca un estil molt definit i precisament el tatuador que té aquell estil definit. Escolta'm, Ruth, gràcies, primer de tot. Segona, deies això, no dona per 10 minuts, dona per molt més.
Sí, sí, sí.
T'ho proposo. Segona setmana, és a dir, la setmana que ve, tatuatges
2.0. Vinga,
sí?
Som-hi.
Fem una segona part d'aquests tatuatges i ens acabem d'assabentar sobre com va tot plegat. Ruth, gràcies, fins la propera setmana.
Adéu-siau.
Nosaltres que aparquem avui la caravana quan manquen 3 minuts i mig per arribar a les 6 de la tarda. De seguida s'hi posa ja Ignasi i Miranda amb el seu Sense Distància, tota l'actualitat social religiosa, de la mà, com dèiem, d'Ignasi i Miranda. Després la missa conventual, com sempre, des de la catedral de Barcelona, que la podreu escoltar des de Ràdio Estel. I a les 8 ja s'hi posa Rafa Sanahuja amb el seu Camins. També tota l'actualitat la podeu seguir des dels serveis informatius d'aquesta casa. Nosaltres, com dèiem, ens hi tornem a posar demà a les 3 de la tarda. Mentrestant, que passeu una molt bona tarda. Adéu-siau.